Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Torna Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb Òscar Merino i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Torna el Bàsquet al dia. De dilluns a divendres a les 9 del vespre, Bàsquet al dia a Ràdio Estel. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Estem a punt d'arribar a 8:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Us parla, com dèiem ara, Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. El govern espanyol assumirà finalment la xifra de refugiats que marqui la Unió Europea. Ho ha explicat aquest migdia la ministra de Treball, Fàtima Báñez, després de la reunió extraordinària d'immigració que s'ha fet a Madrid amb representants de les comunitats autònomes, entre elles la consellera catalana i vicepresidenta Neus Munté, i també de la Federació Espanyola de Municipis, per rebre les propostes de les diferents administracions sobre aquesta acollida de pròfugs, seguint la terminologia del Papa Francesc. Es calcula que a Espanya es podrien acollir 15.000 refugiats i a Catalunya entre 2.000 i 5.000. Com a exemple de predicar amb l'exemple, tenim, valgui la redundància, l'Església i particularment el Vaticà, perquè després de la crida de Francesc a rebre famílies de pròfugs, les parròquies vaticanes de Santa Anna i Sant Pere ja estan preparant l'acollida d'aquestes persones. Per exemple, Agostino Bruno Silvestrini, rector d'una d'aquestes parròquies, Santa Anna, ha explicat que aquesta parròquia ja està oberta cada dia des de fa molts anys per acollir i ajudar en el que es pot tothom qui pica a la porta d'aquest centre, en comunió, ha afegit, amb el Vaticà i Càritas. Silvestrini, a més, ha comentat que l'objectiu és també preparar les persones que arribin perquè, trobant una feina, per exemple, per al pare o mare o responsable familiar, es preparin de cara al futur, tant si es queden per Roma com si van a altres llocs, segons les seves necessitats. L'acció de la societat, com també l'acció de l'Església particularment, va encaminada no només a pal·liar l'emergència, que també és important i és necessari des d'un punt de vista humanitari i caritatiu, sinó també per posar els fonaments perquè aquestes persones tinguin veritablement un futur millor, amb gestos i amb fets, i no només amb paraules i amb lamentacions. Comencem el temps d'anàlisi. Ens acompanyen per comentar l'actualitat Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Senyor Florido, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem després de l'estiu?
Bé, bé. La veritat és que...
Tornant a la normalitat i pendents de la política catalana, també,
sí,
no, aquests dies?
Sí, ha estat un estiu que no has pogut, diguem, estar desconnectat del tot, perquè hi ha moltes coses, han passat moltes coses, i bé, amb ganes, de fet, de començar el curs, com es diu.
Molt bé, doncs en aquest segon dia del Mirador de l'Actualitat també saludem José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Doctor Salido, bona tarda i també bona tornada.
Bona tarda, buenas tardes a todos, muchas gracias y igualmente bien hallados.
Sí, ben retrobats. L'estiu també ha anat bé, en el seu cas, bueno, tot i que els professors no tenen tanta feina a l'estiu.
Eso es una falsa creencia. Es
doncs
decir,
digui.
Tenemos cantidad de trabajo en verano porque hay que preparar todas las asignaturas. De hecho, se trabaja prácticamente hasta finales de julio en los planes educativos y tal del curso próximo, de las asignaturas, de que renovar los planes docentes, y luego durante el verano te dedicas a elaborar los materiales que el día a día del curso ordinario no te permite. Y por tanto, eso quiere decir que tienes que escribir, tienes que hacer investigación, tienes que hacer muchas cosas en verano que evidentemente llenan una buena parte y que es quizá una de las cuestiones más desconocidas del gran público. No se piensan, bueno, aquí se acaban las clases con los exámenes y ya hasta septiembre y tal. No, no, hay una labor y un trabajo de los profesores universitarios y muy importante durante el verano.
Doncs des d'aquí defensem també aquesta feina que no es veu, però que és molt important. Els professors universitaris i també dels de batxillerat, secundària, formació professional, primària, tots mereixen, evidentment, el respecte i el reconeixement a la seva feina, que no, és, que no és només de setembre a juny, sinó que també inclou el juliol i en alguns casos l'agost.
Però en nuestro caso, en los procesos universitarios, quizá está el aspecto este de la investigación, ¿no? Que tienes que, bueno, pues que leer, investigar, escribir cuando tienes tiempo. I el dia a dia, con las clases, tal, esto te come muchísimo tiempo. ¿No?
Això que diu el senyor Salido, si em permeten dir-ho, és predicar amb l'exemple, com fa el Vaticà, com fa el Papa Francesc, que dona instruccions concretes, no?, una mica en el tema dels refugiats. No volem contraposar això amb la feina dels polítics, que sabem que també està sent generosa dintre de les seves possibilitats o de les crítiques, malgrat les crítiques que puguin rebre. Com veuen, com analitzen vostès la situació d'aquest drama dels refugiats? El Papa diu pròfugs perquè són persones que se'n van...
I que huyen, sí, sí.
Que fugen forçadament i no tenen encara aquest reconeixement de refugiats. És interessant aquest matís.
De fet, clar, quan a vegades sento dir que són emigrants o immigrants... I, esclar, és un terme incorrecte, perquè un emigrant o immigrant sempre pot tornar a casa seva. En aquest cas seria més adequat dir exiliat, fins i tot, perquè si tornen, corren perill. Uh-huh. Per tant, per mi és inqüestionable, és un deure moral que Europa ha d'acollir totes les persones que estiguin en aquest risc de perill de la seva vida. Hem vist imatges molt... molt importants, molt dures. Hem vist imatges de molta solidaritat, també hem vist imatges de molt poca solidaritat. Hi ha una mica de tot en aquí. Jo, sincerament, com a europeu i com a persona humana i amb sensibilitat, no entenc que s'hi puguin posar problemes a l'acolliment de totes aquestes persones que ja han fugit, que no tenen alternativa. Sí que crec que també hem de reflexionar de com és possible que la societat occidental reaccioni ara, quan ja els tenim aquí, quan ja han passat 4 anys de... quan han passat 4 anys de la guerra de... que ja porten més de 4 anys a la guerra a Síria.
Efectivament, des del juliol del 2011, si no abans.
Porten com 250.000 morts i sembla com si haguem hagut d'esperar que arribin a les nostres platges per reaccionar. I a mi em sembla que és una... Aquesta sí que és un error dels països de la Unió Europea de no haver fet absolutament res abans. Ara toca acollir i salvar-los.
Bueno, todo este tema es tremendamente complejo y efectivamente hay que ir con mucho cuidado con la terminología porque envueltas en las palabras, bueno, pues hay muchas cosas y hechos muy significativos. Por un lado, es verdad que tenemos en el mundo en general unos grandes problemas migratorios, tenemos unos flujos de migración, pero que eso es desde toda la vida, desde que el mundo es mundo. Ha habido procesos migratorios, nada más hay que ver el proceso de formación de Estados Unidos, cómo hay grandes avalanchas en determinados momentos de su historia, ¿no? Grandes avalanchas de personas que se desplazan a Estados Unidos pues buscando posiblemente un mejor nivel de vida, una seguridad, etcétera, ¿no? Y por tanto hay que cuidar la terminología. Es verdad que en este caso, en concreto, estamos hablando de refugiados. ¿Por qué? Porque son personas que huyen de su país porque son perseguidos o porque hay situaciones de guerra y tal que evidentemente les conducen inexorablemente o a la pobreza máxima o incluso a la muerte. Entonces, claro, hay ahí una salida importante. Desde el punto de vista europeo, yo creo que se echa en falta, pero no ahora. Hace ya, yo vengo dando conferencias y charlas sobre estos temas desde hace 20 años, en donde ya teníamos una cierta inmigración, y que se hablaba en aquellos momentos ya de la inmigración económica. Es decir, bueno, pues hasta dónde se puede mantener o no se puede mantener esa inmigración económica, que evidentemente ahora está al margen de esta cuestión. Ahora está al margen. Ahora lo que tenemos, como muy bien señala el Papa Francisco, ahora tenemos un problema gravísimo de refugiados. Y entonces, evidentemente, ahí hay que arbitrar una política común en el ámbito de la Unión Europea para ver cómo se atiende a eso. Y evidentemente sin hipocresías. Es decir, lo que no podemos hacer es que aquí venga la política de puertas abiertas, ¿no? Es decir, oiga, pues mire, esto es el dorado actual y, por tanto, que todo el mundo venga aquí. No, pues entonces quebramos el sistema. Entonces no habrá ni para los de fuera ni para los que están. O sea que, por tanto, con racionalidad, evidentemente, de a ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer y qué hay que hacer. Pero hay que hacerlo ya. Es decir, lo que no podemos hacer es esperar 20 años nuevamente a la solución, sino que efectivamente esas cuestiones que son absolutamente acuciantes en la actualidad hay que tomarlas ya en consideración y tomar las medidas correspondientes. Y evidentemente hay que decirle a los ciudadanos que eso se paga a través de los impuestos. Porque evidentemente la caridad, como antes decía Ignasi, el movimiento se demuestra andando. No basta solamente con las copas, sino pensar que evidentemente todas esas políticas de acogida a refugiados significan mayor coste y, por tanto, impuestos. Y que hemos de estar dispuestos, evidentemente, a saber qué estamos dispuestos como sociedad, como Europa en conjunto, a gastarnos o a poner a poner al servicio de esas personas.
L'administració claro. espanyola repartirà uns diners per a cada persona acollida i això surt de tots, evidentment.
Hem vist que hi ha com una mena de procediment que s'està intentant vehicular des d'Europa per veure els països quina quantitat de refugiats se'n fan
càrrec. Sí, els cupos famosos, sí.
Sí. A veure, aquí hi ha diverses qüestions. Una és que, en fi, una família refugiada doncs, ha d'anar a un lloc, ha de tenir una sèrie de condicions. Però un cop dins de la Unió Europea, lliurement, suposo que aquestes quotes no sé si tenen gaire sentit perquè dins de la Unió Europea podran circular lliurement. I, primer suposarà una benvinguda, una recepció, però poc després, si volen anar a un país o a un altre, ho faran. Per tant, entenc que la Unió Europea això ha de tractar de forma global i no pot entretenir-se. Això ha de ser ja. El que passa que, com he dit abans, a mi em sorprèn com la gent s'ha sorprès tant d'això que ha passat. Perquè quants cops hem parlat en altres vegades, no?, el que està passant amb la minoria cristiana a Orient, per posar un exemple, que està sent aniquilada i no li importa a ningú. Sembla que sé que ens importarà el dia que aconsegueixin escapar i arribar a les nostres platges. Si no, no importa. Sí. No pensem fer res. O sigui, estem parlant de 4 anys que hi ha hagut una guerra en un país que està relativament a prop, home, tan a prop com perquè puguin arribar aquestes persones a Europa, no? I aquí falta una reflexió i prendre mesures.
I és evident que el motivo de lo que estamos hablando ahora son las personas, ¿no? Son los refugiados y tal que están aquí. Y eso es lo primero que hay que atender. Pero, ojo, detrás está la causa. Y está el compromiso, no ya desde el punto de vista europeo, sino desde un punto de vista internacional, de compromiso de que se ataje eso. Es decir, oiga, en otras ocasiones hemos sido muy rápidos en decirle a la OTAN que tiene que intervenir, o incluso a la Organización de Naciones Unidas, decirle, oiga, que aquí hay que intervenir y no sé qué y no sé cuántos, y se ha intervenido incluso desde el punto de vista militar. Y aquí, pues aquí todo el mundo escurre el bulto. No, aquí tal, Obama que bueno, que ya veremos, que sí, que no. No, evidentemente, para aniquilar el motivo de la guerra hay que poner pie en pared, hay que llevar ahí tropas. Y entonces, claro, esta es una cuestión que es tremendamente tremendamente delicada, que hiere muchas sensibilidades y que a todo el mundo le alarma mucho, porque evidentemente en las guerras se producen muertos y nadie los quiere de su lado, evidentemente. Pero también es un tema que, al mismo tiempo que se avanza prioritariamente en atender a las personas, se tendría que ver las causas y ponerle freno a las causas, ¿no?
I què creuen vostès, senyor Salido, senyor Florido, que ha fallat en el tema, en la gestió internacional de la crisi de Síria primer, de la guerra després, perquè semblava que el règim de Bashar al-Assad, per la seva suposada deriva totalitària, diem sempre suposada perquè no sabem exactament què és pitjor, si el règim o l'alternativa.
Sí, claro, en el debate ético, lo que se está diciendo es, oiga, ¿no era mejor los dictadores de antes, pero que mantenían a raya toda esa serie de cuestiones y tal, y habían unas ciertas seguridades para, incluso desde el punto de vista de la religión, que en última instancia, bueno, pues el Estado Islámico, que es el que desencadena toda esta serie de cuestiones, y los movimientos de la primavera árabe que desencadena estos movimientos, tienen su fondo religioso, ¿no? Entonces, vayamos a tratar toda esta serie de cuestiones y no dejarlo ahí sin resolver, por un lado, es decir, por tanto, dictadores por un lado, o este buenismo de decir, no, vamos a llevarles nuestro sistema, que a lo mejor no lo quieren, Vamos a llevar el sistema occidental, el sistema democrático, nuestras costumbres y nuestros hábitos, que a lo mejor no lo quieren. A lo mejor el problema está en que, bueno, pues hay que convivir con esas dos situaciones que son distintas y que no, nuestro sistema no les va. Y a lo mejor pues tenemos que aceptar que ahí hayan unas ciertas dictaduras o castas o, bueno, pues como pasa en la India, a pesar de ser una gran democracia, bueno, pues sus tribus y sus cosas, ¿no?
Està clar que una democràcia no... Sembla que no és no. igual a Estats Units,
efectivamente.
A Espanya...
Efectivamente.
O a l'Índia, o a l'Iraq, o a Síria.
La veritat és que fa de mal dir... Sí que quan van aparèixer el que es van anomenar les primaveres àrabs, la mirada europea va ser molt ingènua. Mm. Tothom va voler veure el que no era.
Claro.
I després han passat coses. Els pitjors casos, per dir-ho d'alguna manera, han sigut el de Líbia i el de Síria. Quan el 2011 a Síria comencen a haver-hi moviments contra el règim de l'Assad i una part de l'exèrcit s'oposa a reprimir a la ciutadania i, per tant, estableixen l'exèrcit lliure de Síria i, per tant, aquí comença el que seria la guerra civil. Aquell era el moment per fer alguna cosa des de fora. Perquè, evidentment, quan hi ha una oposició que sembla ser que és una part de l'exèrcit que és més o menys laica i que té simplement un objectiu, que és la de derrocar un règim totalitari, aquell era potser el moment on es podia haver fet alguna cosa. Però el problema de Síria és que aquí s'està fent una el que nosaltres coneixem antigament com una mena de guerra freda. Hi ha una disputa hegemònica entre l'àmbit àrab i l'àmbit persa, el que és Iran, i, per tant, la lluita entre la influència d'Iran i de l'Aràbia Saudita, més la influència de Rússia, que va evitar que la ONU fes un pronunciament contra l'exèrcit de l'Assad, fa que no hi hagi hagut cap mena d'intervenció. Occident no ha volgut fer més del que s'ha fet, i ara mateix realment no se sap quina seria la facció que podria ser més normal o que pogués recepcionar una mica d'ajuda. Potser els kurds, en el nord, semblarien els que semblen, però, clar, això entra en contradicció amb Turquia, que és aliada de la OTAN, per tant, és un tema molt, realment molt complicat. No sé jo si Síria es podrà mantenir com a país, tal com entenem ara que són les seves fronteres. Jo crec que el país que era abans, on més o menys les diferents comunitats nacionals i religioses convivien, ara potser no sé si podrà ser possible continuar.
Això és una realitat. És a dir, con las dictadures, con los totalitarismos que habían en estos países y demás, el respeto a las distintas formas de religión estaban claras. Es decir, que no había un éxodo de cristianos, no había un éxodo de las distintas facciones del islamismo en absoluto. O sea, que de ahí se respetaban y, por tanto, oiga, a lo mejor sí que en esa concepción muy distinta de la democracia, pues cada cual pensaba que se hacía lo mejor y había ese ámbito de convivencia. Efectivamente fuimos ingenuos al pensar que la primavera árabe podía llevar a estos países una democracia occidental, y evidentemente es lo que yo me preguntaba antes. ¿Pero quieren estas personas una democracia occidental como la nuestra? Esto en primer lugar. Y en segundo término, yo creo que está en el fondo de toda esta serie de cuestiones el hecho de armar un ejército internacional, con fuerzas internacionales, incluso con resoluciones favorables de la Organización Nacional, con la ONU o con la OTAN, yo creo que le da pánico a los políticos y a los que tienen que tomar las decisiones de decir, oiga, pues sí, esto se ha acabado, se arma un ejército, ¿será que no se gasta en el mundo dinero en armas y en ejércitos, por el amor de Dios, ¿no? O sea, que evidentemente fuerzas para hacerlo y para disponer un ejército frente al Estado Islámico, fundamentalmente, que es quien está moviendo toda esta serie de hilos y tal, financiado evidentemente por determinados países, eso ya también lo sabemos, pues decir, oiga, ponerle enfrente un ejército a los políticos les da mucho miedo, porque efectivamente esas guerras producen muertos y esos muertos luego hay que repatriarlos. Entonces, claro, la imagen de la repatriación de cadáveres de tu país no le hace gracia a ningún político. Y claro, y frente a eso, bueno, pues miramos la cara hacia otro lado y dijimos, oye, bueno, pues estos, que se apañen y tal. Y claro, evidentemente falta esa conciencia internacional con respecto a poner fin al conflicto.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el doctor en dret i professor de dret laboral José Luis Salido i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Per cert, que Alemanya es mostra disposada a acollir més de 500.000 de refugiats cada any, un 40% del total. La cancellera Angela Merkel ha tornat a demanar als països europeus que el sistema d'asil passi del paper a la pràctica. Bé, veurem si, en tot cas, també és un exemple, valgui la redundància, de predicar amb l'exemple, i amb això, si els sembla, tanquem el tema dels refugiats, que és un tema que donaria per molt, i al qual bueno, hem volgut dedicar força.
Jo crec que Alemanya, en ese sentido, está tomando el liderazgo de una materia que no quería tomarla, y está tomando el liderazgo, y está pasando la mano por la cara a todos los demás países de la Unión Europea, demostrando que efectivamente está dispuesta a hacer a poner en marcha el apoyo a estas personas. Y luego, oye, que está tocando de alguna manera las conciencias a todos los demás. Es decir, no solamente predica con el ejemplo, sino que toca las conciencias y dice, oiga, vamos a ver cómo podemos. Pero yo, a mí, de siempre me llama la atención que no seamos capaces, así como en otros temas, en el ámbito de la Unión Europea nos ponemos de acuerdo en políticas, yo qué sé, en la política agraria común, la política fiscal y no sé qué, y no seamos capaces en este sentido de llegar a acuerdos sobre cómo hay que ayudar de una manera rápida. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del presidente de Hungría. Es decir, claro, lo que dijo este señor el otro día y tal, igual, pues, me parece muy fuerte, desde el punto de vista simplemente caritativo y humano, ¿no? Es decir, me parece desgarrador. Claro, si yo soy un refugiado y oigo eso, y me muero de pena. I me muero de pena.
Va demanar directament que no s'acostessin cap al centre d'Europa, que no passessin pel seu país, que tancaria les fronteres, recordem-ho. Declaracions del primer ministre hongarès.
És un cas...
Yo soy un refugiado de eso y me muero de pena. Entonces, ¿cómo es posible que Europa, raíz del cristianismo, difusora de los principios del humanismo cristiano más importante, llega al caso i és incapaç d'intervenir conjuntament.
És un cas realment molt, molt lamentable i que condemnem. El que passa que jo crec que hem de dir que el comportament de la Unió Europea en el seu, globalment i en aquest aspecte és positiu, i si sobretot el comparem amb els països rics de la zona d'on venen aquests refugiats. Cap d'aquests refugiats, o sigui, l'Aràbia Saudita...
No se van.
Kuwait, ni l'Iran han acollit a ningú.
Nada.
Cap persona.
Sí, perquè és que això tampoc van ahir,
eh? Aquests països que són els que estan allà fomentant i perdonant que facin la guerra, resulta que no han acollit a ningú. Ah. I Europa, amb tots els defectes que podem enumerar,
claro,
tot i així...
Claro.
Nosaltres sí que acollim, vull dir que jo crec que això cal tenir-ho en compte.
Sí, 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 pero claro, porque es que aquí tenemos un sistema de reconocimiento de derechos y respeto de los derechos humanos, basado, como antes decía, en el humanismo cristiano, en donde hay caridad con el prójimo, y en el resto de países no, tan sencillo como eso.
Bé, canviem ja de qüestió i entrem en la plana política catalana, que avui volem també que ocupi una part de la nostra anàlisi de l'actualitat. Ahir teníem aquí en directe el candidat d'Unió, Ramon Espadaler, que defensava el que ell qualificava de seny en una política que sembla que està molt bipolaritzada de cara a l'inici de la campanya aquest mateix divendres, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, i també de cara al mateix 27 de setembre. Com veuen vostès aquestes eleccions? Eleccions al Parlament de Catalunya amb diferents forces polítiques, però no hi ha dubte, i en això estaran d'acord, fins i tot des de la discrepància, vostès dos i els oients, que són unes eleccions importants, crucials, decisives.
Vamos, Ignasi.
Diferents.
Vamos, Ignasi. Yo es la primera vez que coincido con Toni en esta radio. Yo no sé lo que opina Toni, ni él supongo que sabe.
Yo
es un presumir que no vamos a estar de acuerdo, ya.
Doncs d'acord, digui'm. Ho diré després, doncs.
La seva intuïció sembla ser,
Exactament.
Bé, en tot cas,
el misteri,
és una mostra del que és la societat catalana, també diversa en aquests temes, no?
Jo crec que aquestes eleccions sí que són de caràcter plebiscitari, estan aconseguint esdevenir de plebiscitàries.
Encara que legalment no s'hi puguin dir així.
Però és més aviat una qüestió conceptual, perquè al final el caràcter plebiscitari li donarà o no als electors. Però des del meu punt de vista, sembla ser que sí, que tot està girant en l'eix sobre la independència.
Hi ha una candidatura transversal independentista, sí. Junts pel Sí, això està clar.
Sí, jo crec que això s'està visualitzant prou, i per tant crec que sí, que el dia 27 a la nit la lectura que es farà del resultat serà sobre això, si han guanyat els partidaris de la independència o no han guanyat els partidaris de la independència.
Mm-hmm. Partamos de lo que yo creo que va a pasar, es decir, como la independencia no es posible, no va a haber independencia. Es decir, simplemente por eso.
Comença pel final del procés,
claro,
usted.
Y digo, no es posible desde el punto de vista legal, como ya he dicho y he repetido tantísimas
ocasiones. Però vaja, més enllà d'això, del que seran les eleccions.
En estos medios. Entonces, claro, fijémonos, hablábamos al principio del programa de la terminología, las palabras y tal, no sé qué. Es imposible que sea, después de lo que dijo ayer el presidente Mas, es imposible que sean plebiscitarias, porque él decía, bueno, pues si gana la mayoría, recuerdan ustedes, al principio se decía la mayoría de votos, ya no se dice la mayoría de votos, ahora ya se dice la mayoría
de diputados
del Parlamento. Por tanto, eso es contradictorio con un plebiscito. En el plebiscito es un hombre, un voto, y por tanto, número de votos.
Las elecciones parlamentarias también no pueden ser, acostar, això, ¿no?
No pueden ser, por tanto, plebiscitarias. Es un oxímoron decir que esas elecciones son plebiscitarias, es un oxímoron. ¿Por qué? Porque la mayoría que va a gobernar, se supone en el Parlamento, esa mayoría es en función de número de diputados, no es en función de número de votos, porque el sistema DON le da al que gana un determinado número de votos mayor que al que pierde, el que se presenta en las circunscripciones pues tiene un menor número de votos que otro que tiene.
No es
un hombre un voto, para entendernos.
Però malgrat això...
I el plebiscito
això...
es un hombre un voto.
Sí, sí, está claro. Y dos opciones, no puede ser plebiscitaria.
Eso en primer lugar. Segundo, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal es imposible. No hay en el sistema jurídico español y, por tanto, también en el ámbito catalán, no hay esas elecciones plebiscitarias. Por tanto, son unas elecciones autonómicas. Otra cosa es lo que queramos decir. Oye, les podemos llamar también desfile de modelos. Esto será un desfile de modelos, porque pasarán los políticos y no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, pues le llamamos desfile de modelos.
Pero
técnicamente son unas elecciones a un parlamento para elegir a los parlamentarios de dicho parlamento. Punto, y se acabó.
Això està clar, però també hi ha una candidatura independentista.
Sí,
legítimament es presenta amb aquesta...
Hay una candidatura que... Bueno, yo no sé si al final ya legítimamente o no, porque al final uno se cansa de que desde determinados ámbitos se vea todo legítimo y sea todo conforme a derecho. Y desde el otro ámbito, no. Es decir, no, mire usted, pongo un caso, ¿no? Usted no puede ser de ultraderecha porque entonces le machacamos. Ahora, usted puede ser de ultraizquierda porque es legítimo. Hombre, mire usted, no. Si es legítimo ser de ultraizquierda, será legítimo ser de ultraderecha. Digo yo, ¿eh? Y sin embargo, no tiene el mismo tratamiento.
Bueno, jo com a president de l'Associació, sí, no? Jo com a president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, he de dir que tant els de la ultradreta com els de la ultraesquerra diguem, ens critiquen força. Vull dir, amb això, tant la ultradreta i la ultraesquerra, des del meu punt de vista personal, tenen la mateixa deslegitimació.
Vostè, la moderació és... Molts analistes de la democràcia actual a Espanya precisament el que defensen és que perquè un feixista es pugui expressar lliurement i una persona doncs, comunista o partidari
del règim,
ha d'haver-hi democràcia, no?
És que, Ignasi, és que el fascisme se da en la izquierda i en la derecha.
Clar, el tema és
d'atribuir-li fascisme a la derecha.
El feixisme proclama una dictadura, llavors, defensar-lo...
I què és el comunisme, sinó una dictadura?
També.
El comunisme... ¿Por qué le llamamos de distinta manera?
No l'eurocomunisme,
¿por qué le llamamos de distinta manera? ¿Por qué socialmente tiene un trato absolutamente diferente? ¿Por qué se condena y sale en los medios de comunicación un ataque de la ultraderecha no sé dónde y, sin embargo, los ataques de la ultraizquierda no salen? Simplemente es una cuestión de planteamiento,
En tot cas, hem trobat una reflexió de pont entre vostès dos, però no és el tema que volíem proposar, tot i que em sembla molt interessant, també.
Sobre
la democràcia i els seus límits.
La toma de les eleccions, jo sí que considero que tenen un caràcter plebiscitari, tècnicament si no se li pot dir perquè no és un plebiscit en el sentit de que no s'ha deixat fer. Hi ha una sèrie de partits polítics que volien proposar un referèndum, no s'ha pogut aconseguir, per tant, l'única via per poder demanar l'opinió a la població és a base d'aprofitant les eleccions al Parlament de Catalunya. i es converteixen i tenen un caràcter plebiscitari des del meu punt de vista en el moment que les opcions majoritàries han agrupat, han donat un caràcter especial en aquestes eleccions i han dit clarament què és el que volen fer. Després, com es vehicula això, ja serà a través dels diputats, evidentment. I, de fet, si jo personalment estaria disposat a fer una persona un vot si ens deixessin fer un referèndum. Jo ho canviava ara mateix, les eleccions al Parlament, per al referèndum. No, no hi tindria cap problema.
El referèndum bueno, no s'ha fet.
Claro, no, sí, però vamos a ver, aquí hay, como siempre, la trampa de las palabras. No se ha dejado hacer. ¿Se puede pedir permiso para robar? ¿Se puede pedir permiso para comer?
No,
para,
no comer para cometer. Robar que votar. No,
tengo que utilizar expresiones que se entiendan. Quiero decir que la sedición también es un delito que está en el código penal. Pero claro, si hablo de sedición y tal, pues, oiga, ¿se puede solicitar cometer un delito de sedición? He puesto robar porque es muy gráfico, ¿no? Pero es otro tipo de delito. No, pues no se puede hacer. Y si las leyes dicen que eso es un delito, pues no se le va a pedir. Oiga, señores del gobierno, ¿puedo cometer un delito? Pues no, porque el gobierno le tiene que decir Pero necesariamente que
¿qué es,
no.
¿Qué es el que es un delito, según usted? ¿Votar para la independencia de Cataluña, només a Cataluña?
No. Estamos hablando de un delito porque él decía, es que es un referéndum que no se ha dejado hacer. Entonces, lo que, claro, no se ha dejado hacer porque es que no se puede hacer, porque legalmente no procede.
Porque la independencia no es por fe, pero no al votar. El votar es
votar. El votar es la esencia de la democracia, por el amor de Dios.
Por eso.
No votar. Lo que no se puede hacer es ese tipo de referèndums, perquè la llei no lo permite.
Senyor, ens queda un minut escàs i no hem tingut temps de comentar les declaracions del ministre de Defensa, Pedro Morenés. Vaja, senyors, coincidiran amb mi que no veiem ningú l'exèrcit actuant a Catalunya. Ni a Catalunya ni enlloc per un tema d'aquests.
Jo no ho veig. Em sap greu perquè jo sóc partidari de que la gent tingui una visió de les forces armades
normal, no, diguéssim.
Normalitzada. Jo crec que, en aquest sentit, el ministre ha sigut irresponsable.
No, yo creo que no. Yo creo que es que simplemente es que no queremos hablar de lo que dice la Constitución. O sea, tenemos tabúes con respecto a determinados aspectos. Y oiga, es que resulta que el ejército tiene encomendada, entre otras cosas, la defensa de la unidad de España. Entonces, claro, si oiga, si se va a romper la unidad de España intervenir el ejército, pues a lo mejor tiene que intervenir.
Bueno, lo dejo aquí, señores. Gracias, José Luis Salido y señor Toni Florido. Esperem que no passi això, evidentment.